nostres famílies, en el nostre oci.
Són les 12:04, amb més notícies de la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Les temperatures altes, la sequera acumulada i el vent de tramuntana que avui bufarà amb força situen Menorca en el nivell màxim de perill d'incendi forestal. És una combinació especialment delicada perquè qualsevol guspira, per petita que sigui, es pot convertir en un incendi de grans dimensions en molt poc temps. Davant d'aquesta situació, la prevenció és més important que mai, tant si vivim a l'illa com si ens visiteu aquests dies. Hem de ser conscients que protegir el nostre entorn és una responsabilitat compartida. Els boscos i el paisatge que tant estimam necessiten avui la màxima prudència per part de tothom. Per això convé recordar que alguns consells bàsics són imprescindibles. No podem encendre foc, no podem llançar llosques ni petards. Hem d'extremar les precaucions amb la maquinària i davant de qualsevol indici d'incendi o situació d'emergència cal telefonar immediatament al 112. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest dijous, 2 de juliol de 2026.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Avui se celebra el Dia Mundial dels OVNI. Enguany el tema està molt d'actualitat. Als Estats Units, durant les darreres setmanes, s'han desclassificat documents relacionats amb els anomenats objectes voladors no identificats. La qüestió ha recuperat protagonisme mediàtic i continua l'expectació sobre si Donald Trump acabarà fent alguna revelació pública sobre uns expedients que des de fa dècades alimenten teories, especulacions i debats. Això s'hi suma al renovat interès pel fenomen en la cultura popular amb nous projectes cinematogràfics que tornen a posar els extraterrestres en primer pla, com la pel·lícula El dia de la revelació de Steven Spielberg, que va arrasar el dia de l'estrena, liderant la taquilla estatunidenca amb una recaptació de 44 milions de dòlars. Però no cal mirar tan enllà, Menorca també té les seves històries d'ovnis. La primera de les més conegudes ens du al 1978. Aquell any, el comandant d'un avió que sobrevolava el nord de Menorca va informar de la presència de dues llums misterioses volant a baixa altitud. Les torres de control de Menorca, Palma i Barcelona no tenien constància de cap trànsit aeri a la zona. El més sorprenent és que una vegada a terra, un controlador menorquí també va assegurar haver observat un objecte lluminós sobre la mà. Un OVNI o dos, com a mínim, va assegurar el comandant del vol de Viaco A0203 que aquell octubre del 78 va veure els objectes estranys en moviment. La transcripció de la conversa mantinguda entre el comandant de l'avió i les torres de control de Menorca i Palma ja fa anys que va ser digitalitzada pel Ministeri de Defensa i que és consultable. I només un any després, el 1979, Menorca tornaria a aparèixer vinculada a un dels episodis OVNI més famosos de la història d'Espanya, el cas Manises. Un avió comercial de la companyia TAE amb el comandant Javier Lerdo de Tejada va declarar emergència després de detectar unes llums estranyes durant un vol i que cada vegada s'aproximaven més.
Barcelona, detalle 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más.
297, recibida.
Barcelona, detalle 297, pongo rumbo a Valencia.
De acuerdo, ¿desea que llamemos algún interceptor de la defensa?
Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo.
De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia.
Llavors, un caça de l'Exèrcit de l'Aire va sortir a interceptar aquestes llums i, segons explicaria posteriorment el pilot Fernando Cámara, la persecució es va allargar fins a l'entorn de Menorca. Aquella nit es va convertir en una de les més estudiades i controvertides de la ufologia espanyola.
Y entonces, bueno, pues de toda la comprobación del avión, radar, misiles, etcétera y tal, de que todo funcionaba perfectamente. Y Albacete está muy cerca de Valencia, aproximadamente pues en 8 o 10 minutos, ¿me entiendes? Ya estaba sobre la vertical de Valencia. Antes de llegar, con el alcance de radar que nosotros teníamos de unas 35 millas efectivos, 50 millas, ¿sabes? Empecé a barrer la zona aquella y no se veía nada. Ya me lo imaginaba porque de hecho no veían nada en los radares de la defensa. Hasta que decidí pues descender un poco a un nivel más bajo, me bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia, a esa altura 20.000 pies, sí vi lo que parecía pues, una luz roja, en lo que me parecía encima más o menos de la pista.
Gairebé 50 anys després d'aquelles llums continuen sense una explicació convincent. Potser eren fenòmens atmosfèrics, potser avions militars, potser simples errors de percepció o potser alguna altra cosa. La realitat és que tant els arxius que avui es continuen obrint als Estats Units com en els testimonis recollits a Menorca, la pregunta continua sent la mateixa. Què era allò que vam veure? Heu vist mai un omni? Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia, com va?
Com a persona amb més credibilitat d'aquest equip...
Imagineu-vos.
Ets escèptic en relació a aquest tipus de fenòmens?
Força.
Força.
Sí.
Escèptic o força...
Escèptic.
Escèptic.
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí, sí.
No n'has vist mai cap?
No.
Ni en veuràs?
No crec. No sé com reaccionaria, però...
Amb cara de sorpresa, segurament.
Segurament, però no sé si tindries allò de por i fugir, la
amb
curiositat aquella de...
intentaries cercar una explicació científica, meteorològica, atmosfèrica, alguna explicació racional?
No ho sé, depèn del que veiés, també
et dic. O et deixaries endur per la imaginació i...
No, això no.
No ho saps, no ho saps.
Això no.
Un dia anem al toro.
Vinga, va.
Sí?
M'hi portes, eh?
I tant.
Val.
Tot un anam amb tu, Excel, per conèixer l'actualitat del dia. Abans, primer, avancem els continguts del programa d'avui, perquè rebrem a l'estudi en Gonçal Seguí, que és president de la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca, per explicar-nos la inquietud pels alts nivells d'ozó troposfèric a la zona del Port d'Amó, segons el darrer estudi d'Ecologistes en Acció, un tipus d'ozó que és perjudicial per la salut. També parlarem amb Enrique Reig, programador del cinema Esmoix Negre de Ciutadella, per conèixer la programació de la tercera temporada de la seva Sala 3 amb activitats de tota mena a l'aire lliure. I com cada primer dijous de mes, parlarem de vins amb el sommelier de l'Aldia Menorca, en Marcel Roland. Felicitarem avui en directe les bodegues que han rebut medalles als Premis Vinari d'enguany.
Pero esto es espectacular, es espectacular. Mirar, mirar.
Axel, què és notícia a Menorca avui?
Doncs mira, és una informació relativa a Ciutadella i és que redueix un 20% el creixement urbanístic de la ciutat per ajudar a desbloquejar el Pla General. La nova proposta preveu una construcció màxima de 3.000 nous habitatges en aquestes àrees. Són uns 650 manco que els que s'havien projectat inicialment. Això suposaria un creixement poblacional d'unes 9.000 persones, 2.000 menys que abans. Amb aquesta reducció, l'Ajuntament pretén facilitar el vistiplau de la Direcció General de Recursos Hídrics que el 2022, recordem, va tombar aquest pla en considerar que no estava garantit l'abastiment d'aigua per a la població futura. Durant aquest temps, el consistori ha atès altres requeriments i ha aprovat, per exemple, el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua i ha implementat mesures per millorar la gestió hídrica del municipi. Tot plegat es va remetre fa 4 mesos ja a la Conselleria. Si se supera aquest tràmit, encara hi mancarà un llarg procés abans de la seva aprovació definitiva. Entre les mesures a executar hi ha la connexió de la dessalinitzadora amb el dipòsit d'Escaragolí per abastir el nucli urbà i també l'ampliació de la depuradora sud del municipi. Més qüestions. Els bombers de Moll i la policia científica investiguen si l'incendi que ha afectat aquest dimecres migdia un habitatge deteriorat situat al camí de Santa Maria ha estat o no intencionat. El foc no ha provocat danys personals, però sí que ha afectat l'immoble que es troba en una zona que els veïns descriuen com a conflictiva. Fins allà s'hi han desplaçat una ambulància que finalment no ha hagut d'assistir cap afectat, així com efectius de la Policia Nacional i de la Policia Local de Moll, a més dels bombers. El caporal és Andrés Mercadal.
Pues mira, mos han avisat els veïns que hi havia una casa i un sol que s'aprenia foc i hem vist que era el mateix tot i hem vingut i hem vist que era una casa d'ocupes que es veu que intencionadament segurament pues, li han pres foc. Suposo, no sé, els veïns també estan molt farts, que sembla ser que passaven droga.
I avui hi ha novetats esportives.
Sí, perquè fa tot just uns minuts l'Estia Menorca acaba d'oficialitzar el que és el segon fitxatge de la temporada. Es tracta del txec Adam Kechval, pivot de 24 anys i 2 metres i 10 centímetres d'alçada, procedent del Brno, del seu país. La temporada passada va obtenir una mitjana de quasi 11 punts per partit i 5 rebots. Així en parla el seu nou tècnic, Javi Zamora.
Adam es un jugador que está en pleno crecimiento y que ya ha dado muestras de su calidad tanto en competición europea como en su liga doméstica. Muy móvil y versátil, destaca por su capacidad para rebotear, correr la pista y sumar intangibles. Además, lee bien el juego y es capaz de generar con el balón. A nivel personal, se caracteriza por su capacidad de trabajo y su talante dentro del vestuario. En la entrevista que tuvimos, la verdad es que conectamos enseguida y creo que es el lugar perfecto para dar un paso más en su carrera.
I l'Èstia també ha anunciat les darreres hores un nou comiat, en aquest cas el d'un dels jugadors que fa més temps que forma part del club, Pol Molins. Finalitza la seva etapa a Windhofa després de 4 temporades en les quals ha aconseguit l'ascens a l'Aleport i també la participació per primera vegada en un playoff d'ascens. Molins és un dels membres, a més, del selecte grup de centenaris, juntament amb Pitu Jiménez, Diego Alderete i Víctor Arteaga. Així ha estat el seu comiat.
Aquí he viscut la millor experiència de la meva carrera esportiva i m'han dit records, persones i moments que recordaré sempre. Tot i que els nostres camins es separin per ara, continuaré molt pendent de l'Èstia i sempre desitjaré el millor per a aquest club i el seguiré de ben a prop. Gràcies per tot. Ha estat un orgull defensar aquests colors.
El futur del base català, però, continuarà aquí a Menorca i és que seguirà la seva trajectòria esportiva a Sa Tintines Castell de la tercera FEB. Amb la seva baixa ja són 8 els jugadors que han abandonat l'equip.
Gràcies, Axel. 2:30, tota la informació.
Correcte, fins després.
Fins després.
Que vagi bé.
Adéu. I alerta amb la previsió meteorològica perquè avui hi ha 2 avisos grocs, un per vent que bufarà amb intensitat entre moderada i forta de tramuntana i gregal amb ràfegues que poden arribar als 70 km hora i que es mantindrà actiu encara 4 hores més. I un altre avís per fenòmens costaners fins les 8 del capvespre, temperatures entre els 22 i els 31 graus.
Bon dia i bona hora!
Són les 12:18, fem una pausa i tornem tot d'una.
Seguiu amb nosaltres, ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
El dia Menorca. Fet a casa.
Com cada dijous dediquem uns minuts del programa a donar veu als veïns de Menorca, a donar a conèixer quines són les tasques de les associacions, quines són les seves inquietuds i les qüestions que els preocupen en el dia a dia. Una d'aquestes preocupacions és la qualitat de l'aire arran del darrer informe d'Ecologistes en Acció, que torna a situar Mo entre els punts de l'estat amb més episodis d'ozó troposfèric. I avui volem saber com s'ha rebut aquest informe, quines preguntes es fan als veïns i quines mesures consideren que s'haurien de prendre. I per això hem convidat en Gonçal Seguí, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca. Bon dia, Gonçal, com estàs?
Bon dia, molt bé.
A veure, aquest informe d'Ecologistes en Acció torna a situar Mo al capdavant de l'Estat en episodis d'ozó troposfèric. Com han rebut aquesta informació els veïns? Suposem que no gaire bé, si estàs tu aquí per explicar-ho.
No gaire bé. Primer he de puntualitzar una cosa, i és que no som cap entès ni en química ni en qualitat de l'aire. Simplement som uns ciutadans compromesos i preocupats per aquest tema, no? Vaig intentar consultar fa estona que intentam tenir un, entre cometes, assessor amb aquest tema, que hi entengui. Encara no l'hem trobat, però vaig comentar amb una persona que el seu fill és físic i va estar mirant aquest informe i se va estar mirant tot els enllaços tant d'Endesa, d'Autoritat Portuària, de l'Ajuntament de Mo i de l'aeroport d'Aena, no? I en conjunt valorava de que el, diguem, el més seriós, perquè fa 20 anys que el fan, és el d'Ecologistes en Acció. I una cosa molt curiosa i que mos preocupa i que sembla mentida que les administracions estiguin tan desconnectades és que sembla que a la ciutat de Mo hi ha diferents estacions però que cada una va pel seu vent. Llavors, per exemple, si una de les causes d'aquest nivell d'ozó troposfèric, o sigui, hi ha un nivell d'ozó estratosfèric que és que mos protegeix perquè no mos cremem, però el nivell troposfèric és el que tenim més a prop, i aquest sí que és dolent per anar a fer footing, per anar a córrer, per exemple, resulta que una de les causes podria ser les emissions de l'estació d'Endesa. La segona podrien ser tots els creuers i tots els vaixells que amarren ben aferrats a la ciutat de Mont, a Esport, i la tercera és la contaminació que generam tots els ciutadans amb els nostres vehicles. La quarta seria Aena, diguem, els avions que arriben, però ja queda una mica més enfora del que és el centre de Mont, no? Llavors es resulta que intentes mirar quines estacions hi ha, i hi ha una, el que antigament a Mo es deia les cases de la Gesa, que és plaça Eivissa, diguem, la nostra associació de dalt Sant Joan, i llavors aquesta resulta que és d'Endesa. Llavors, moltes vegades dèiem, i el observador, qui l'observa, no? Perquè si resulta que, o a l'emissor, qui el vigila, no? El vigilant, qui el vigila? Perquè si resulta que aquest s'apropi Endesa, que té una estació per vigilar-se ell mateix, aquest és un tema, no? Un altre tema és que una altra estació la té l'estació Jaume Ferrer a la Mola, que queda enfuríssima del que a aquest ciutadà li preocupa quan surt de casa en el centre de Mo, si puc anar a córrer avui o el nivell està altíssim. I l'altra cosa que preocupa moltíssim és que hi ha webs on pots consultar el nivell puntual d'ara, però aquest nivell no queda registrat en un històric. Tu pots mirar d'ara, però o vas amb una llibreta...
I no pot ser un estudi comparatiu, no, ni tens referents.
No hi ha un històric, ni d'avui el dia sencer, ni d'avui respecte a ahir, ni de la setmana passada, ni del mes passat. O sigui, no hi ha un històric. Només hi ha la informació puntual de com està ara. Llavors, veiem una descoordinació... I després, per últim, una cosa que hem mirat i que era molt ambiciosa és que l'Ajuntament de Mó va encarregar un estudi que és molt complet, molt ambiciós, però, clar, qualcú us hauria de dir si de totes les mesures que va proposar aquell estudi de l'any 18 o l'any 19...
Del 2019
sí,
o del 18.
Sí, sí, de 8. Hi havia moltíssimes mesures, tant a nivell de mobilitat, a nivell de fer aparcaments, que està molt de moda a Europa, que la majoria de turistes i ciutadans ens acostumem a aparcar a la perifèrica i entrar a peu. Hi ha tota una teoria de 15 minuts, no sé, té un eslògan, i és que tots els aparcaments que tu en 15 minuts estàs en el centre són els aparcaments ideals, i totes les ciutats haurien de crear una sèrie d'aparcaments a 15 minuts del centre i intentar conscienciar el ciutadà que deixi els cotxes en aquests aparcaments, que no s'hi fiqui dins el centre, no? O sigui, és que estem...
Aquestes mesures que comentes que formen part d'aquest informe del 2018-19 i que dus aquí a l'estudi, si l'observes, entenc que el que estàs dient és que aquestes mesures que es derivaven de l'estudi no s'estan aplicant en aquests moments.
No, hi ha alguna que sí, eh? Per exemple, jo sé que en aquell moment hi va haver, en aquella legislatura, aparcaments amb plaques solars i amb més endolls per cotxes elèctrics, facilitar que els mateixos edificis i els mateixos funcionaris donessin exemple, pues, traslladant-se, per exemple, a la policia local amb motos elèctriques i amb bicicletes. O sigui, hi ha una sèrie de coses, jo crec que l'Ajuntament de Bo hi ha coses que les ha implantat, no? Però com que la llista és llarguíssima, jo tinc els dubtes si realment s'han quedat a mig camí i si realment hi ha un pla per acabar d'executar tot aquest estudi, que és molt ample.
És una problemàtica que afecta tota l'àrea del Port de Mó, per tant, deuen ser diverses les associacions que han vingut a vosaltres a dir-vos que aquest tema els preocupa. Quines associacions són les que estan més inquietes en aquest sentit?
Les que més els afecta són les que donen cap al Port de Mó. És un tema semblant a tot el tema de sorolls, bueno, les tres que donen a la façana marítima, són les tres que més els hi preocupen els sorolls, perquè són les que pateixen aquest soroll.
Per tant, dos municipis, però sí, també és Castell.
Sí, però també és Castell, perquè l'Associació de Veïns me consta que ho ha tractat, i en concret és Castell, ha sortit una iniciativa a proposta de me sembla que de l'Associació de Veïns de Castell, de que una part del pressupost que té l'Agenda Local 21 del Castell vagi destinada a que hi hagi un avisador, diguem, una pantalla digital que te digui com està el nivell d'ozó de les estacions, la més propera i la que pugui donar online com està el nivell d'ozó troposfèric, per exemple, la unitat sanitària del Castell, que tu, si vius per allà a prop, passis per allà, te puguis mirar el nivell a veure si jo puc anar a córrer o puc anar a fer atletisme o puc anar a fer esport.
Al final, aquesta informació a nivell individual et permet decidir si actues tu en conseqüència o no per fer prevenció per temes de salut, perquè el que sí que està demostrat és que aquest ozó troposfèric provoca, és perjudicial per la salut. De fet, l'OMS assenyala que és perjudicial per les vies respiratòries perquè les irrita, que agreuja malalties pulmonars i cardiovasculars i que augmenta el risc de mortalitat prematura. Hi ha dades de l'Agència Europea de Medi Ambient que calculen que a l'estat espanyol moren cada any unes 1.800 persones prematurament per l'exposició a aquest ozó. No s'ha de ser alarmista, perquè aquests temes al final couen molt i en els comentaris que es veuen de les notícies sobre el tema es fan relacions i associacions d'idees, no?, entre l'ozó i certes malalties, però, clar, s'ha de trobar un punt mig entre el no alarmisme i la necessitat d'actuar d'alguna manera.
Sí, jo ho entenc, que hi ha serveis que són bàsics i que, per exemple, no ens oposarem mai a que entri un vaixell que du tots els productes alimentaris i que Menorca els necessiti, o que entri un vaixell en el Port de Mó que du querosè, que els avions els quals necessitem per poder sortir de l'illa, o sigui, hi ha serveis essencials, no? però no veiem cap de totes les administracions implicades excessivament preocupada per aquest tema. Va sortir públic. Nosaltres, precisament quan ens ho estàvem mirant, ens miràvem els informes del 23 i del 24 d'Ecologistes en Acció i va donar-se casualitat que en Sol Demà va fer públic l'informe del 25. I reitera, i Mo sempre és una ciutat que en el rànquing de tot l'estat pues, ocupa un lloc destacat i dius, aquí hi ha qualque cosa que estem fent una mica pitjor que el resto de tota la península, perquè si no, no estaríem tan ben situats en aquest rànquing, no?
Clar, aquí com a federació el problema que teniu és que hi ha moltes administracions implicades, ajuntaments, Consell, Govern Balear, diferents
AENA,
empreses, Endesa, navilieres, sí. Però a més hi ha experts que també diuen que part d'aquest ús troposfèric prové de llocs més llunyans, que en funció de la situació meteorològica poden arrossegar aquest ozó d'altres punts de la Mediterrània. Per tant, tenim una feinada aquí per, sobretot, decidir a qui feu pressió.
Sí, a més d'aquestes administracions, hi ha dos punts que no hem dit, i un és el climatològic, en estiu es dispara més, i l'altre és quan hi ha corrents del sud que duen pols sahariana. Jo ahir vespre vaig fer un repassó i vaig veure que aquest element també el dispara, no? Ja són elements que diguem que s'escapen, són climatològics, no? Existiu, no? I llavors quan existiu són de cada vegada més forts, pues, bueno, ells afirmen de que és un altre, diguem, índex que constata que el canvi climàtic de cada vegada s'està agreujant.
Gonçal, fareu alguna altra reunió de la Federació de Veïns aquest estiu? Teniu prevista alguna acció concreta?
En principi, juliol i agost
descansau.
Són dos mesos de descans, sí, sí.
Però anireu venint cada setmana, eh?
Sí, sí. Jo seguiré insistint perquè són 24-25 associacions, n'han nascut dues de noves, i jo crec que seria una cosa molt xula que aquestes noves que han nascut vinguessin a explicar tota la il·lusió. És engegar una locomotora d'un tren que feia molt de mesos o anys que estava aturat, i vol dir haver-li de posar molt, molt d'oli perquè aquesta locomotora aconsegueixi posar en marxa aquest tren.
Però a finals de juny vau fer una posada en comú.
Sí, sí, sí. Hi va haver una jornada multitudinària. Jo estic molt orgullós. Es Mercadal va anar bé. I van assistir, doncs, d'aquestes 25, jo crec que n'hi havia més de 15 associacions i més d'una vintena, 22 o 24 persones, perquè moltes associacions van anar dues o tres persones, i va ser una posada en comú que la gent surt amb les piles carregades.
Moltes gràcies, Gonçal, per aquesta feinada que sabem que fas i estem en contacte cada setmana.
Perfecte.
Sí?
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Gràcies.
Adéu.
El Dia Menorca. Fet a casa.
Hola, som Nenca Alonso i em Marc Alongina i avui vos presentam un tema que acabam de publicar amb videoclip inclòs que es diu Com a casa.
Com a casa és un tema que hem gravat en col·laboració entre dues bandes, Drum Hawaii i la Nena Samsó, que són dos projectes on tant l'Enca com jo coincidim.
I és un tema que aborda sobretot la crisi de l'habitatge i la gentrificació des d'un lloc que mos és bastant comú en Marc i jo, que és com amb molta ironia, amb un toc bastant poètic i sobretot amb un esperit molt entremaliat.
Podeu trobar i escoltar el tema a totes les plataformes digitals i veure el videoclip a YouTube.
Sí, per favor, mireu el videoclip que mos l'han fet entre nosaltres dos, tot molt do it yourself.
Una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies.
Em sento com a casa allà on se'm posen els mugrons de punta, però ara ja fa temps que no tinc cap creuer a les mans. Avui porto aquella samarreta que m'esmaca, però és una enganyifa perquè no hi ha cap portal que pugui obrir, que pugui obrir, que pugui obrir, que pugui obrir. Quan rebia el correu amb ofertes
casa allà on estenc les meves calces, però ara les que porto van penjar d'un taronger. Quan m'assec el bus s'escampa olor de suc de taronja, però és un enganyifa perquè no tinc ni una gerra per omplir, que pugui omplir, que pugui omplir, que pugui omplir.
Som a casa, gràcies Enca, gràcies Marc, una abraçada i molt d'èxit. Dotze i 36 minuts, canviem de tema. Els cinemes Moix Negre de Ciutadella donen avui el tret de sortida a la tercera temporada de la Sala 3 de Cinema La Fresca amb una programació que combina projeccions, música o gastronomia i com a punt de trobada de residents i visitants durant les nits d'estiu. En parlem amb Enrique Reig, que és programador dels cinemes Moix Negre. Bon dia, Enrique, com va?
Hola, bon dia. Molt bé.
Abans d'entrar en matèria, deixa'm preguntar-te com has viscut personalment aquest Sant Joan 2026 amb el soci i amic Ignasi Saura com a caixer senyor de les festes.
Sí, pues la veritat ha sigut molt especial, molt emotiu. Jo el conec de fa molt d'anys i sé que era una cosa que li feia molta il·lusió ja des de petit. I ho ha preparat molt bé, com si fos una empresa, a més, i s'ha notat també.
Com un enginyer, no?
Sí, 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 de gestió i de sentiment i de... Jo crec que... No sé, a nivell particular, doncs molt de bon motiu i molt orgullós també d'ell.
Aquest Sant Joan també us ha dut una altra alegria amb aquesta projecció multitudinària de Foc i Fum en col·laboració amb el Cercle Artístic.
Sí, sí, la veritat és la primera veritat la vegada que ho fem i com que les entrades sempre s'esgoten superràpid i aprofitant la subvenció que va rebre el Teatre d'Esbon per a digitalitzar i fer... inversió per el streaming, doncs mira, ho van fer per primera vegada i va anar molt bé, i més de 500, crec que van ser 530 persones que van anar al cine més Moix Negre a veure-la en directe i intentarem repetir l'any que ve.
Aquesta aposta per estar ben a prop de les entitats, teixir col·laboracions amb elles, us està funcionant i de fet és la base d'aquesta programació de la Sala 3 que inaugureu avui a les 8:30, com? Enrique.
Sí, pues mira, pues, com sempre fem una presentació de la programació de l'estiu i farem sempre, hi haurà un pica-pica per a tot el món i posarem una pel·lícula sorpresa gratuïta també per a tots els assistents, que serà la primera pel·lícula del cinema de fresca d'aquest any.
Per tant, primera pel·lícula sorpresa, però la segona no, la segona té títol.
La segona té títol, la segona...
La segona l'escoltam, és el tràiler de Lo que arde.
Amador Coro, este es el pirómano.
Sí, es este.
Cobra demà cap vespre la programació amb aquest vincle habitual als estius del Moix Negre entre cinema i gastronomia, no?
Sí, efectivament, una cosa que ja fa 3 anys que ho fem, tant a l'estiu com a l'hivern, és combinar gastronomia local amb cinema i formant experiències i col·laborant també amb els productors locals. Aquesta vegada repetim amb Sidra Kane, que farà un tast de sidres i també farem un picoteo. I després posarem la pel·lícula O que arde, que és la del trailer que està exposant, pues, pel·lícula del 2019 d'Oliver Lachse, premiat a Cannes, que està també ambientada en Galícia, que és on aquest producte original, la sidra, i intentem fer aquest maridatge a vegades més directe i a vegades més poètic del producte amb la pel·lícula.
Tindrem cine i sidra el 3 de juliol, cine i cervesa el 7 d'agost, cine i vi el 21 d'agost. I alguna cosa més a nivell de gastronomia? Tenim això, sidra, vi, cervesa i alguna sorpresa?
Sí, bueno, també tenim un esdeveniment superpolític que hem preparat amb Chefs In, que és aquesta organització dels millors chefs de Balears, el 30 de juliol, que farem pues, de la mà de dos chefs referents de les Illes de Menorca, com en Pau Sintes i el restaurant Ulisses, pues, i posarem pues, un menú maridat de la pel·lícula Mediterrània, que és aquesta pel·lícula italià que va ganar l'Òscar a millor pel·lícula internacional fa 25 anys. I també tenim aquest projecte en col·laboració amb el Jasba, que es diu Cinecena, que fem sopars temàtics cada vegada d'un país diferent, i el següent serà Argentina, també a la fresca, i no sabem la data exacta, però serà a principi d'agost.
Enguany també hi haurà música en directe combinada amb les projeccions. Aquest diumenge la primera, Enrique?
Efectivament. Aquesta vegada contenem amb el cantautor Ciutat de Llenc, Xavi Illanes, que presentarà a la fresca pues, el projecte K, que és el seu nou projecte artístic, i ho farà també a l'espai del cine a l'aire lliure, que també dona molt per a fer aquest tipus d'activitats.
31 de juliol hi haurà nit de jazz i el 28 d'agost nit de rumba.
Efectivament, pues, també fem un poc inspirats en aquesta, molt bé coneixeu, la sala Montjuïc a Barcelona, que és la sala de cine lliure més gran d'Europa, pues que combina música en directe abans de les sessions i pel·lícules que tenen un poc de relació amb aquesta... amb la música. Començarem a nit de jazz el 31 de juliol i després passarem el clàssic de Matt Lluís, un poc ambientat. També farem ballada d'indie hop en aquest esdeveniment. I després nit de rumba pues, posarem Fusionados, que és pues, un grup d'aquí de Menorca que té bastant de corregut pues, de rumba i de rumba fusión flamenc, i després Flores para Antonio, pues, aquest documental premiat a Goya d'aquest any.
Tú no tienes ningún recuerdo.
Hola.
De ese día, ¿no?
Hola.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no?
Ya.
Hasta muy mayor no fui al cementerio. Y creo que también esto forma parte de ese proceso. Intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir.
Ha nacido el Lolillo.
Recordo una...
Col·laboració també amb Lítica i la projecció de cinema del món. A quins països anirà dedicada enguany aquesta col·laboració, Enrique?
Pues començarem aquest dimarts amb Iran, i posarem la pel·lícula Hit the Road, en combinació amb el concert de Lítica, de Woven Songs, de la mateixa setmana. Després Índia, 14 de juliol. I després ja ens anirem a Palestina i Senegal ja cap al final d'agost i principi de setembre. Sí, aquest és un projecte bastant polit que va començar l'any passat de potenciar el missatge i la immersió cultural dels països d'aquestes de Fox, que és de Lítica, posant una pel·lícula temàtica del mateix país a la fresca.
Enguany també col·laboració conjunta amb la protectora d'animals de Mo.
El archipiélago japonés, dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia, decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de perros.
Mi estómago ya no tolera más basura de esta.
No. Sí, Isla de perros, que es projectarà el pròxim 8 d'agost amb aquesta activitat que dèiem, amb la protectora de Ciutadella. Conta'ns a què consistirà.
Pues mira, la protectora és, ja fa anys que col·laborem tant amb Cototo com amb Ixinegre, amb la protectora, i volíem fer un esdeveniment amb ells. Inspirat en el que fan altres cines d'Europa, farem un desfile de cans a l'aire lliure, Mercat Solidari de la protectora. Després, aquesta sessió, si la persona que vulgui vindre a la seva mascota també podrà vindre més. I després posarem una pel·lícula superpulida de Wes Anderson de 2017, que és la que acabes de posar el tràiler d'animació, que és La isla de perros, que és com si fora superpulida, perquè parla de la conscienciació per a no abandonar els cans d'una manera superdelicada i superirònica, que la recomanem moltíssim.
Enrique, per acabar, algun convidat de luxe aquesta temporada, ens deixem alguna cosa?
No, jo crec que un bon resum de tot. I simplement durant la sala de 3 de cine lliure, a part dels esdeveniments, pues, hi ha cine comercial tots els dies. És l'única sala de cine comercial a l'aire lliure permanent de totes les Illes Balears, així que a part d'esdeveniments puntuals, pues, posarem cine comercial, els darrers estrenes com ara Toy Story o l'Odissea dentro d'un parell de setmanes, i tots els dies hi haurà programació a les sales 3 de cine fresca.
Gràcies, Enrique, tots cap al cinema Mos Negre aquest estiu. Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada, bon dia, moltes gràcies.
Jolines!
Al norte. Un largo y dañado paso elevado sobre un cenagal nocivo que lleva a un vertedero radiactivo contaminado de residuos tóxicos. Ese es nuestro destino.
Genial. Vale.
Listos para saltar.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Marcel Roland, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Xerrem de vins.
Xerrem de vins.
Avui estem d'enhorabona.
Pues sí, duem quasi un mes d'enhorabona.
Sí. Hem de repartir felicitacions avui perquè els vins menorquins han guanyat 5 distincions.
Mm-hmm.
Els Premis Binari, el mes passat vam ratllar amb la Zaida Torregrossa,
exacte,
que és la subdirectora d'aquest certamen.
Sí.
És un certamen de referència a Catalunya. I bé, ens va explicar com enguany havien incorporat per primera vegada a Balears.
Exactament,
com a territori convidat.
Exactament. Sí, exacte. Varem anar a això fa un mes, varem tastar vins, estava Illes Balears com a territori convidat i la sorpresa ha vingut fa un parell de dies.
Repassem un poc els premis.
Vinga.
El millor vi de les Illes Balears 2026 per al Blanc Giró Ros 2022 del celler Galmés i Ferrer de Mallorca.
Mm-hmm.
32 guardons distribuïts entre els diversos, les diverses categories del concurs, des de blancs i rosats fins a negres, escumosos i vins dolços.
I vermuts, que també
i vermuts,
havien...
també.
Mm-hmm.
I la notícia més propera, en aquest cas, pel que fa als vins menorquins, que van ser 5 guardons, els grans or i els ors que van distingir les bodegues Vinitort i Torralba.
Exactament. Primerament, aquestes dues. Després, Torralbenc també va guanyar un premi, però, diguem, estem d'enhorabona perquè Vinitort i Alba han guanyat els Gran Or.
Els saludam.
Claro que sí.
Els felicitem en directe.
Vinga.
Clara, gerent del celler Vinitort de Ciutadella, bon dia i enhorabona.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, Jordi Calvo, enòleg de Bodega Torralba, bon dia, com estàs? Oh, com
bon
estàs?
Dia, què tal? Molt bé, sí, sí, tot bé. Sí,
tots
sí,
dos
sí.
Ens heu acompanyat aquí a l'estudi, amb en Marcel.
Exacte, sí, sí, ja
sí,
fa
eh?
Uns dies, això, sí, sí.
Ja fa uns dies, na Clara no fa tant.
Na Clara crec que va venir, farà qüestió de 6 mesos, no? Una cosa
sí,
així?
Sí, jo, sí, fa uns quants de mesos que vaig venir.
Mm. Clara, una alegria, no?, que arribin aquests reconeixements per la feina feta i la bona feina feta.
Sí, exacte, sempre has d'agrair quan vas fent feina durant tots anys, perquè després, bueno, si tens un reconeixement final, però te dona un poc més de satisfacció, perquè certament fer vi, en Jordi també ho pot dir, és una feinada d'un molt de mal de caps, i quan te ho reconeixen, pues, és una gran satisfacció.
Quins van ser els vostres vins premiats, Clara?
Nosaltres vam tenir arrosat amb gran or, i el vi blanc amb medalla d'or.
Jordi, en el vostre cas, quins van ser els vins que van rebre medalla?
Sí, en el nostre cas va Perdó? Ser el negre jove, que va ser gran vinagre d'or. Sí, sí.
Marcel, tots teus. Ah. Ja els has vist o no els havies vist encara?
No,
els vaig felicitar?
Sí, tal qual ho vaig saber, els vaig enviar un WhatsApp de felicitacions per això, per la feina feta i perquè sempre tenir vins de Menorca dins del panorama de les Balears i, a més, que també es donin aquests premis a Catalunya, crec que és superimportant, no? La possibilitat de que en Catalunya coneguin vins de Menorca és molt agraït. I jo crec que aquí és una mica obrir portes tant per un com per l'altre, no, Clara?
Exacte, sí, jo crec que això, bueno, i no només a nivell individual com a celler, que està molt bé que te facin aquests reconeixements, sinó també donar a conèixer a la gent que els vins de Menorca són vins molt bons, que tenen molta qualitat i que això no només fa que anar per amunt.
Claro, perquè en el teu cas tu també havies tingut anys enrere algun premi en els vermuts, pot ser?
Bueno, sí, ara la darrera convocatòria que vam fer de binari de vermuts, nosaltres ens hi vam presentar també, i també vam tenir medalla. En aquest cas va ser una medalla de plata.
Ah, mira, veus? I Jordi, tu com dus això de que ara reconeguin els teus vins fets a Menorca a la teva terra?
Això fa molta il·lusió, Marcel, ja ho saps, perquè al final m'havia presentat molts cops a Catalunya, amb alguns guardons ja que havia tingut,
uh-huh.
I ara poder fer els vins aquí, que també t'ho valorin, binari, doncs, per mi és molt, molt gratificant. Bueno, personalment és una cosa... Sempre li tinc molt de carinyo amb aquests premis, jo, diguéssim. Sí, sí, sí. I bueno. A més, bueno, no sé, al final, com que vinc d'allà, també, vull dir, també és una cosa, bueno, que em toca bastant, saps què vull dir?
Mira, que guai, quina alegria.
Tot arriba, sí, sí, al sí, final sí. Tot arriba, Jordi.
Sí, 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 i tant que sí. I no res, bueno, ara a seguir així, no? Fer bons vins i que es reconeixin la qualitat. Del que fem.
I en comparativa aquest any que duem en curs en l'anyada aquesta que ha dut els premis, com la veieu? Aquest 2026?
Clara.
Sí.
Clara, has pogut sentir la pregunta d'en Marcel?
Sí, sí, sí. Bueno, ja de cara ara assenyada 2026, pues estem un poc a l'expectativa, perquè, clar, és encara bastant fresc, ja veiem fruit, ja veiem que comença a créixer, però hem de veure, ens preocupa el tema de la producció, perquè amb la ventada que hi va per Pasco pues, hi ha hagut aquí una disminució de producció, però jo penso que per qualitat serà molt bona també, perquè bueno, hem tingut aquestes pluges d'hivern, ara hem tingut aquest temps que sí que es va quedar per Sant Joan, ha fet uns dies de molta calor, però veníem amb un temps bastant sec, bastant tramuntana, i per tant, malalties encara no han detectat absolutament res, en el cas nostre, per lo menys. Vull dir que ha anat molt bé, perquè sempre que diuen que si per Sant Joan no has tingut mil, ja no entendràs. No, bueno, avui en dia no sé si es pot mantenir aquesta frase, però la veritat és que com que no han tingut res de moment, seguim al tant, perquè sempre vigiles, però trobam que serà una anyada molt bona.
Ah, mira que bé, perquè ara estem quasi a un mes, no?, potser, de la verema. Jordi?
Exacte.
Sí, sí, pot ser que d'aquí un mes ja comencen molt els blancs, sí, sí. El que aquest any haver-hi menys raïm, jo crec que s'avançarà una mica més, saps? Almenys haver-hi menys producció, doncs la moderació serà més accelerada, llavors jo crec que acudirem abans. Però pel que es veu, la qualitat, com deia la Clara, pot ser molt bona aquest any. Haver-hi poc raïm i pot ser que siguin de molta, molta qualitat aquest any.
O sigui que podem intentar l'any que ve reeditar aquests premis.
Ojalà.
Serà l'objectiu,
no? Serà fàcil,
no? No serà fàcil. Però bueno, és un bon objectiu.
Ara tenim molta pressió, perquè, clar, ja dic, ara, vale, m'han donat el premi considerat millor rosat de Balears, però, i l'any que ve que faig?
Pujar el llistó, no?
Ojalà, ojalà.
Bueno, i aquí funciona molt millor en una mica de pressió, no? Diuen?
Ah, això mateix.
Com es presenta aquest estiu? Teniu alguna activitat prevista? Portes obertes, us podem venir a visitar? En el cas de Vinitor, Clara, veig que feu una col·laboració amb els cinemes Moix Negre. Ara ens ho explicava en Enrique, dels cinemes.
Mm-hmm. Sí, nosaltres cada any solen fer aquesta col·laboració amb ells, que feim un dia de cine a la fresca, amb una degustació, primer explicant un poc els vins que provam, en fa un mateix any, bueno, duien cosa per picar i anem fent aquesta explicació durant... Bueno, al principi de la projecció i després feim el cinema a la fresca. I nosaltres, després així, actes com a tal, ara mateix planificats, bueno, coses privades, però no de portes obertes, però sí que feim visites cada dia. Nosaltres dilluns a dissabte, matins i cap vespre, tenim visites amb múltiples idiomes, així que podeu venir quan vulgueu, que aquí estarem.
Jordi, en el vostre cas?
En el nostre cas encara no estem... amb tema de visites, perquè, bueno, en principi, si Déu vol, aviat començarem a fer les obres de la Bodega Nova i després ja serà una altra història, saps? Llavors ja començarem a fer visites, però de moment encara estem una mica així.
Encara sou joves, no?, dins de les bodegues de Menorca. Clar, Vinitor ja du uns quants anys, no? Jo crec que Vinitor dura, què dius, 15, més o menys, Clara, i en Jordi dura...
Nosaltres vam començar el 2002 a plantar, i el 2007 vam sortir més mercat, vull dir que està prop de 20 que vam sortir més mercat l'any que ve.
Claro, i en Jordi dura 3 o 4 anyades, màxim.
Sí, sí, exacte, portem 3 anyades a la venda i llavors, bueno, en el moment anem a poc, però amb bon peu, diguéssim, no? Vull dir que anem bé, però a poc a poc, sí.
Ja ho pots ben dir, no?, amb bon peu.
Sí, tant que sí.
En tot cas, Jordi, bona notícia que pugueu fer aquesta renovació, aquesta reforma de les bodegues i que prest, esperam, puguem venir a visitar, a conèixer-vos a tots plegats. Moltes gràcies, Clara, moltes gràcies, Jordi. Endavant i seguim la bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada gegant.
Vinga, una abraçada.
I com deies, Marcel, van aconseguir premis plata al Torralbenc Chardonnay 2024, de Torralbenc, Vi de la Terra Menorca, amb blancs amb criança, i el Torralbenc Rosat 2025 de Torralbenc, també Vi de la Terra Menorca, per tant, fer menció també d'aquests
dos
plata,
vins,
no
també,
es deixem ningú.
Claro, en César, que també ha vingut algun cop convidat aquí a la ràdio, i sí, i alentar-los, no sé com dir-lo, perquè l'any que ve puguin tots tornar a repetir, els cellers més petits que enguany no s'han presentat es presentin, i a veure si estem ahí en aquesta qualitat tan alta, no?
Molt bé, i tu estàs bé, Marcel?
Jo estic bé, sí, estem de temporada.
Com es presenta el juliol?
En feinats, en calor, platja i molta gent, bé, no?
Sí?
Sí, estiu a Menorca.
Bon pla, clar que sí. Ens veiem el primer dijous d'agost.
Exactament.
Sí? Sí, si és a la platja, avisa.
Vinga, va.
Sí? I ho fem allà. Sí?
Oh,
vinga.
No em donis idees.
Que vagi bé.
Si el río suena es que os lo llevo en plan que dice la gente. Si el río suena...
I una recomanació cultural per acabar. Avui primer espectacle de l'Esplèndid Festival amb l'actuació de María Fernández Benítez, coneguda artísticament com María Terremoto, una de les figures més destacades de la nova generació del flamenc. Ana Maria, que és nascuda a Jerez de la Frontera, pertany a una de les grans sagues flamenques, filla del cantaor Fernando Terremoto i neta del mític Terremoto de Jerez. A les 8:30, al Teatre Principal de Mou, presentarà el seu nou treball discogràfic Manifiesto.
Publica la...
I nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 12 del migdia. Que vagi bé. Moltes gràcies.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Ja coneixem les primeres dades del procés de regularització de persones estrangeres